camins.
El cinema és aquest món difícilment definible que ens fa somiar, i no només somiar, també viure per uns minuts històries màgiques, tristes, complicades, senzilles, alegres, de tot tipus. Aquest art, el setè, que tant ens fa gaudir. I resulta que el cine també pot tenir un revers social, és clar que sí, social i espiritual, quan ens parla d'històries que miren una mica més enllà i se centren en els sentiments, les inquietuds i les alegries de les persones, de nosaltres mateixos. Avui aquí a Camins, cinema i esperit es donen la mà. Bona vesprada, bona vesprada aquest dimecres 10 de novembre del 2021. Dia 1 després de Xavier Puigdollers i del Dia Mundial de les Adopcions. També de la delicadesa intel·lectual de Verónica García Morales, que ens té encisats, i de l'alegria contagiosa de Rosario Santa María i de les motos voladores. A partir d'ara, premem l'accelerador... la llengua de drap, aquestes hores. Premem l'accelerador del vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya i de seguida agafem velocitat de creuer avui amb un tema d'inici que ens ve molt de gust, el que barreja fe i cultura, fe i cinema, concretament. Perquè arriba la 18a edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que se celebrarà del 15 al 30 de novembre. Connectarem amb el pare Pello Sánchez, ànima mater del festival, perquè ens expliqui les novetats que presentarà la mostra d'aquest any. I clar, tenim una pregunta al respecte, som així, preguntadors, al nostre compte de Twitter del programa @caminsestel, @caminsestel. Quina és la millor pel·lícula de temàtica espiritual que s'ha filmat? Quina és? Allí us hem donat diferents opcions i també podeu dir-hi la vostra. I tant que sí. I seccions. Mirarem de seguir l'estela cinematogràfica i amb Mònica Padrol descobrirem destins de pel·lícula. Serà en la nostra secció de viatges i de cultura. El t'espero lluny d'aquí. Molta cultura avui aquí a Camins. Som així, una mica agafapastes també. I comptarem, com cada dimecres, amb Àngela Rodríguez i el seu Llevatins la Pasta per conèixer tota la tasca i reflexions de la Pastoral Obrera de Catalunya. Avui també amb la presència aquí a l'estudi de Sergio Morán Sepúlveda, secretari de Salut Laboral a la Federació de Construcció i Serveis de Comissions Obreres. Amb ells arribarem a les 9 de la nit. La Macedònia de la ràdio, dolça, variada, fresca, que no engreixa, tu. És 0-0 aquesta Macedònia. Molt millor que un partit del Barça d'un sopar copiós. On vas a parar? Vinga, va, comencem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
8 minuts que passen de les 8 de la vesprada.
Qui dubto avui en dia d'en Clint Eastwood. Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen sabre on és en Morgan Freeman, que és es negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula.
Pare Pello Sánchez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bona vesprada, moltes gràcies per acompanyar-nos. Padre Pello, què és el cinema dels invisibles?
Bé, el cinema dels invisibles és sobretot mostrar al cinema la situació de les persones invisibles, no? Uh-huh. I de fet hem fet una reflexió consistent en extreure totes aquestes pel·lícules que han mostrat a les persones invisibles en la història del cinema. I això ha sigut un treball que hem presentat i hem tingut ocasió de fer una reflexió.
Molt bé. Pello Sánchez és sacerdot diocesà de Barcelona, actualment rector de la parròquia de Santa Anna, d'aquesta ciutat de la ciutat Comdal, doctor en teologia, amb una tesi sobre teologia i cinema, i també és professor d'antropologia teològica a la Facultat de Teologia de Catalunya. A més, i per això l'hem trucat en aquesta ocasió, és director de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que organitza actualment la Direcció General d'Afers Religiosos i que ell mateix, el propi padre Pello, va fundar a l'any 2004. Abans de passar a parlar de la mostra en general i de la mostra d'aquest any, Pello, d'on ve aquesta passió pel cinema? Perquè és com una de les teves dades d'identitat, no? La cinefília.
Bé, primer, sobretot perquè el meu naixement és a Donostia, Sant Sebastià, i llavors des de jove, des dels 15 anys, ja participava al festival en aquesta època penjant cartells perquè ens pagaven de joves. Sí. Per penjar els cartells del festival Parlo de fa molts anys, no?
Sí, sí.
I llavors, des del començament, el vincle al Festival de Cinema de Sant Sebastià, després ja a Salamanca, on he fet els estudis, sobretot col·laborava amb el que era el Cinefòrum de la universitat. Uh-huh. I llavors això també ha consistit en tot un recorregut per la història del cinema. I llavors he tingut també una època de la meva vida que he cuidat a la meva mare, i això ha suposat també la preparació de la tesis doctoral, perquè veia moltes pel·lícules i he treballat sobre la situació de la mort i del més enllà en el cinema i en l'escatologia, i llavors d'això també ha sigut també aquesta vinculació forta en el cinema.
I tant, molta vinculació. A veure, Padre Pello, la 18a edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya se celebrarà del 15 al 30 de novembre, començarà la setmana vinent, i ha programat 88 projeccions a 51 sales de 23 municipis catalans. A més, també es podrà seguir en línia a les plataformes Sala Virtual Verdi i Filmin Cat. Quines novetats trobaran els espectadors amb la mostra d'aquest any?
Bé, la mostra té moltes vessants diferents, uh-huh, perquè és un festival de cinema, però d'una altra manera, perquè és revisitar el cinema important estrenat. Tenim també algunes preestrenes, però el cinema important estrenat en diferents missions. Per un costat, i és una novetat d'aquest any,
sí,
està tota la dimensió educativa. I llavors hem fet un treball de guies didàctiques disposades, uh-huh, per a la gent jove, que insisteixen sobretot en el diàleg interreligiós i des de les diferents religions del món. I llavors s'han preparat unes guies didàctiques que estan penjades de la pàgina web de la mostra, i pel·lícules com La història de Maria Urtín, De Déus i Homes, Mustang, Una bossa de bales, especials, El pa de la guerra, El secret del llibre de Kells. Bueno, pues tenim una guia didàctica molt pormenoritzada, perquè no únicament se pot veure la pel·lícula a l'aula, sinó a més també els professors poden treballar des d'aquesta pel·lícula el vincle en les diferents religions, la cultura d'aquestes religions i també el diàleg des del punt de vista social.
Uh-huh. És molt interessant. Estava revisant aquesta vesprada les novetats i m'ha cridat l'atenció, entre altres coses que ara comentarem. Quina repercussió té la mostra? Quants espectadors participen, més o menys? Ja sé que la pandèmia ha modificat una mica tot, però tot i així, com a estimació, per fer-nos una idea de la magnitud d'aquesta mostra?
Bé, l'última edició, en situació de pandèmia i, per tant, el que ha sigut la presencial, hem tingut que suspendre moltes sessions, però compte que pràcticament hem tingut 7.000 espectadors, molts d'ells directament a les plataformes digitals, perquè també, com tants festivals, hem fet una conversió de caràcter híbrid i llavors tenim una vessant presencial i una vessant també online. Sí. En la vessant online, com indicaves, tenim sobretot dos plataformes que col·laboren molt directament a la mostra. Per un costat, la Sala Virtual Verdi, i aquesta sala presentarem un grup de pel·lícules que s'han estrenat molt recentment i que tenen una vessant espiritual forta. Conta, per exemple, Minari, una història premiada als Oscars, d'una família migrant als Estats Units i que troben en la lluita familiar, però sobretot en la fe de l'àvia, una forma d'anar endavant. Pel·lícules com El padre, una pel·lícula important sobre el final de la vida, o pel·lícules documentals sobre Caravaggio en Cuerpo y Alma, que és també un estrena molt significatiu de lo que és l'art en la dimensió espiritual. Uh-huh. I després, a la plataforma Filmin Cat, que Filmin té una vessant catalana en totes les pel·lícules doblades o subtitulades en català, i llavors hem fet una selecció de la història del cinema de pel·lícules des de diferents temes. Per un costat, La culpa i el perdó, i Llavors tenim pel·lícules com The Malik, To the Wonder, de... El fill pròdig, que és una pel·lícula recent, sí, molt desconeguda i també interessant. Lázaro Feliz, que és una pel·lícula molt premiada. Després també tenim un grup de pel·lícules entorn dels dilemes espirituals, l'elecció i com en les eleccions importants de la vida s'ha de trobar la font espiritual. I llavors tenim Mai és massa tard, d'Umberto Pasolini, que precisament aquest director estarà present en la clausura de la mostra, sí, i algunes pel·lícules de Kieslowski. Després també, per exemple, la reflexió sobre la mort i la vida. I hi ha pel·lícules interessantíssimes en aquest sentit, per exemple, L'arbre de la vida o El vilatge di Cartone, d'Ermano Olmi. Sí. Personatges que en el cinema ens recorden que vivim entre el cel i la terra, per exemple, Andrei Rublev, per exemple, Panikar, també tenim a Pere Casaldàliga, dels Cals sobre la Terra Vermella. Uh-huh. I després, una secció que per nosaltres és molt important i molt actual, que és la presència de les dones en les religions.
Sí.
Com la fe és conjugada en femení. I ahir hem recorregut a pel·lícules tan importants com Thelma, Les Innocents, una pel·lícula francesa sobre unes monges violades en la Segona Guerra Mundial, la pel·lícula Ida, també sobre la història d'una monja que fa un recorregut al seu passat i troba els seus pares jueus, Mustang, una pel·lícula des de l'Islam, Les Invisibles, unes dones del carrer que resisten a tot. Llavors, aquesta vessant online resulta també especialment adient per a les persones que no desitgen anar a una sessió presencial. Uh-huh. Però aquest any, que hem posat el lema Creure en el cinema, també en fem l'aposta forta per tornar als cinemes, perquè ara ja tenim l'ocasió de tornar al cinema.
I tant que sí. Tot a part d'aquest explicació que ens has donat de les pel·lícules, de com ho plantegeu, la mostra té una particularitat que m'agrada molt, i és que arriba un any més als centres penitenciaris de Catalunya i als centres educatius de justícia juvenil en el marc de les activitats per a la reinserció del Departament de Justícia. Què aporta el cinema en aquest tipus de llocs que tenen un caire una mica fosc, una mica complicat i dur, Peyo?
Bé, sobretot el cinema aporta el que les històries que conta el cinema són històries que són processos de superació, de transformació dels personatges, i això, des del punt de vista de les persones en una situació difícil de la seva vida per la privació de la llibertat, uh-huh, és una ocasió també de diàleg, però també de trobar-se davant d'una proposta que dona sortides inclús en les situacions més fosques. Per exemple, aquest any una de les pel·lícules que anirà als centres de justícia juvenil és Déu sí. meu, però què t'hem fet ara, que és una uh-huh. continuació de la primera part, i que dintre d'un estil de comèdia, per tant molt divertit, sí. ens trobem amb una família que ha de conviure amb musulmans, jueus, xinesos, africans, i com tot això és possible amb una mica d'humor. Uh-huh. I per a nosaltres aquesta vessant rehabilitadora és una propietat del festival nostre i és una propietat que no tenim en uns altres festivals. I llavors la mostra és pionera en moltes dinàmiques que uns altres festivals no tenen en compte.
I tant, perquè no només és la visualització de les pel·lícules, que és la base, evidentment, i és un és com l'eina per a moltes històries. Aquesta trobada entre religions, aquesta trobada entre religió i societat, aquesta reivindicació o reflexió entorn al paper de la dona, i també i a part d'arribar també als centres penitenciaris i als centres d'educació de justícia juvenil. Una activitat, Peyo, que m'ha cridat també molt l'atenció, és un concurs que fareu als instituts que es diu La paraula sagrada, conduït per l'escriptor molt conegut Màrius Serra, que és un mag de jugar amb les paraules. En què consistirà aquesta activitat?
Bé, aquesta activitat és una activitat ja en solera a la mostra, uh-huh. i és que el Màrius Serra participa en un institut d'un joc de paraules entorn de les paraules més típiques del món sagrat en les diferents religions. I llavors és una proposta perquè els estudiants tinguin l'ocasió de conèixer la cultura religiosa i d'apropar-se des del Diccionari de les Religions, precisament editat també per el Departament d'Afers Religiosos de la Generalitat, sí, que dona peu a un creixement per la convivència, el coneixement de les diferents religions. I llavors la intenció d'aquest concurs i d'aquesta part de la mostra és precisament aquesta, no?
Molt bé. També és molt interessant que per contribuir a una millor comprensió de les pel·lícules i convidar a reflexionar a l'espectador, perquè no és, vosaltres no us plantegeu simplement una consumició i una altra cosa, sinó que voleu arribar una mica a lo profund de la persona, a la reflexió, doncs la major part de les sessions s'acompanyen d'una presentació a càrrec d'especialistes del món del cinema i la diversitat religiosa. En aquests temps de cinema per excés, de fer servir i tirar, no?, de usar i tirar el cinema molts cops, o les sèries que tenim tanta oferta, quin resultat tenen aquests cinefòrums tan particulars?
Bé, això també és una particularitat del nostre festival. Compte que a 23 ciutats de Catalunya, però pensa a l'Ella, a Barcelona, a moltes sales, a Blanes, a Figueres, a Girona, a Granollers, a Mataró, a Olesa, a Reus, per tot arreu del territori tenim projeccions amb presentadors. Això significa el trasllat del presentador per acompanyar la pel·lícula i per a fer una reflexió entorn de la pel·lícula. Llavors, sobretot, en aquest any tenim la sort d'un grup de presentadors molt especialitzats en les diferents pel·lícules i llavors, sobretot per al territori, van pel·lícules també de profunditat. Pensa, per exemple, en Fortuna, és una història d'una nena etíop que arriba en una pastera i que s'acollida a un monestir. Pensa, per exemple, en Corpus Christi, la història d'un capellà que no és capellà, sinó que és un jove que té inquietud, però que a la vegada té un passat i que se fa passar per capellà. O pel·lícules com El pa de la guerra, que és una animació sobre les nenes en Afgan i que ara té una actualitat molt forta. O pel·lícules com El jove Hamed, que també estarà presentada per un especialista en cadascuna de les sales i que conta la història de la radicalització d'un jove des de la perspectiva del fonamentalisme islàmic i com al final això porta a una situació inesperada. Llavors, per a nosaltres, arribar amb aquestes pel·lícules en una reflexió posterior és una qüestió important perquè no únicament consumim audiovisual, sinó fem de l'audiovisual l'ocasió per la reflexió.
I tant. I, Peyo, ara farem, abans d'acomiadar-te, un canvi de tema vertiginós, si ens permets, perquè aquest diumenge, dia 14, és la Jornada Mundial dels Pobres i un dia abans, dissabte, a la Parròquia de Sant Agustí de Barcelona, s'acollirà la conclusió de l'Eix dels Pobres del Pla Pastoral Diocesà de Barcelona, el Dia dels Pobres, bàsicament. I, si no estic equivocat, allà hi seràs també per la important tasca que porteu endavant a la Parròquia Santa Anna i el vostre hospital de campanya. A més, vindràs acompanyat de la, a veure si ho dic bé, perquè és un nom, Fausia, crec que està bé, que és voluntària i acompanya els més vulnerables a l'hospital de campanya. En què consistirà l'acte i la vostra participació, Peyo?
Bé, l'acte és un acte diocesà i en aquest acte diocesà participen moltes realitats que tenim una tasca molt propera a la situació de la pobresa, no? Llavors, en concret, la nostra participació de part de l'hospital de campanya és l'acompanyament a les persones sense llar. Llavors, la paraula serà específicament dels voluntaris, l'experiència de transformació de les persones, perquè tocar la realitat de les persones que pateixen la pobresa suposa també un canvi i transformació espiritual. I llavors, en aquest acte, des de les benaurances, es procurarà fer una transmissió del testimoni de les diferents persones que, precisament per apropar-se als pobres, han fet una transformació i un canvi personal des del punt de vista cristià.
La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que se celebrarà del 15 al 30 de novembre, recordem, i que esperem que tingui molts èxits i que sigui per molts anys. Pare Peyo Sánchez és director de la Mostra i rector de la Parròquia de Santa Anna, i un cinèfil de campionat, com hem comprovat. Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts aquí a Camins.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit, bona vesprada. Una petita pausa i t'espero lluny d'aquí.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Camins.
Genera un gran impacto mediático y por tanto también un gran impacto emocional, pero que a veces se queda en el morbo.
El magazín del vespre a Ràdio Estel. T'espero lluny d'aquí.
Rei David contra Jafet.
Ara. La Mònica Padrón, invasió de camp. Tots tranquils, ara tirarem a la nostra seguretat ràpidament. Tranquil, calma, tot controlat. 2 minuts i arribarem a 8:45. Aquesta veu que escoltàveu la coneixeu de sobres. És la Mònica Padrol. Bona vesprada.
Bona vesprada. M'has pillat.
Sempre ben acompanyada, en aquest cas, del padre Fermín Delgado en labor de xòfer de Mònica Padrol, però que l'hem convidat a que entri, perquè, clar, val la pena. Quan ve...
És que fora s'està con mucho frío.
Quan ve el rector de la Basílica de la Mercè, com a mínim, ha d'entrar a saludar. És això. Doncs benvinguts tots dos. Avui t'espero lluny d'aquí, no confio fondre amb Dial Mercè, que serà la setmana que ve. Venim de parlar de cinema espiritual, i passem a parlar de viatges. I avui, Mònica, per seguir amb aquest esperit cinematogràfic, crec que ens parlaràs de destins de pel·lícula, aquells llocs una mica emblemàtics que d'alguna manera hem descobert gràcies a la gran pantalla i que, sens dubte, són enormement seductors. Com la meva veu.
És que, bueno, m'has llegit el pensament.
Clar,
i què destí,
que
destí dels que no fem nosaltres no és de cine.
Sí, tens raó.
Malgrat que no s'hagi rodat cap pel·lícula.
Però deurien rodar-se en totes les que tu ens proposes. Tens raó, tots els destins són una mica de pel·lícula i una mica
clar
seductors.
Que sí, però tinc un destí preferit per mi, sí, que realment és de pel·lícula, sí, i s'han rodat moltes pel·lícules.
I quin és?
Matera, la ciutat de Matera, que tu i jo hem parlat Matera. Molt. No em posis aquesta cara despistat, Rafa, eh?
És que jo
hem parlat molt de Matera.
Tinc un disdur molt a tope. Ai, i vaig borrant.
Quan parlem de la Puglia, al sud d'Itàlia, t'he explicat moltes vegades lo meravellosa que és aquesta ciutat.
Sí.
I més a més, que s'han rodat pel·lícules interessantíssimes. Sí. Pasolini, t'agrada Pasolini?
Pasolini, bueno, jo soc més...
No li agrada Pasolini.
Soc més de Paco
de
Martínez Soria.
Ai, en fi. Evangelio según San Mateo, una pel·lícula fantàstica rodada a Matero.
Imagina't.
A Matera, perdó. Cristo se detuvo en Éboli. Una pel·lícula fantàstica, 1978. Busca aquesta pel·lícula i després parlem.
La buscaré, perquè també em sona molt a cinema espiritual.
I a tots els nostres oients, és una pel·lícula espiritual i realment és una meravella.
I està al sud d'Itàlia, dius?
Al sud d'Itàlia, la regió de Puglia, La passió de Mel Gibson. No em diguis que no et sona
aquesta
pel·lícula.
Això sí, home. De fet, en la nostra enquesta @caminsestel d'avui hem preguntat quina és la pel·lícula una amiga espiritual que a la sí. gent més li tocava, i una de les opcions
la passió,
és la passió.
La passió, que va ser realment molt, molt
filmar,
trencadora.
Es va filmar allà.
Absolutament a Matera.
I què troba allà la gent quan va? Aquest esperit que es pot trobar?
Mira, Matera és tan impressionant que realment la gent quan la visita, sí, que els nostres guies li parlen, aquí es va rodar aquesta pel·lícula, aquí es va rodar, però sí. la gent realment es sent realment transportada uh-huh. a èpoques pretèrites, perquè és una ciutat troglodita. Tu coneixes la Capadòcia, a Turquia?
A mi em sona molt.
Pues Matera és molt semblant, en unes esglésies rupestres amb uns frescos meravellosos, excavades a la roca, residències que encara viu la gent. Sí. La veritat és que moltes convertides en restaurants, en hotelets de luxe, uh-huh. però tot aquest sentit espiritual de la ciutat ara s'ha trencat. S'ha trencat amb el nou film gravat a Matera. ¿Saps cuál es?
¿Quién es?
James Bond.
Ah, sí, s'ha
filmat
allà.
Sin tiempo para morir. Mira'l, mira'l. Ahí, a Matera, a Matera. I al principi de la pel·lícula és...
Una estrepida, una cita trepida.
Exactament, el pare Fermín ho va...
L'has vista, Fermín?
Sí, sí, molt bona. Abans de dormir vas tenir temps de veure...
els 10 primers minuts vas aguantar.
No tota la pel·lícula i era al mateix nivell d'acció.
Però principalment el principi de la pel·lícula que està gravada, home, James Bond, que és una persecució amatera,
sí,
a mi em va agradar moltíssim, realment recrea la ciutat com és ara i és fantàstic. I, bueno, el meu actor preferit, Richard Gere,
va
gravar amatera El rei David.
Clar, Rei David.
Ah, què et
un
sembla?
Un clàssic, sí que
I els nostres
molt.
Grups...
Molt jove, ahir, Richard Gere,
sí,
molt jove.
Sí, l'època bona de Richard Gere, perquè, bueno, ara està guapíssim també, però, bueno,
sí, és que
els nostres
que...
grups dinem a un restaurant que
sí,
va ser
quin?
El preferit de Richard Gere durant la gravació d'aquesta pel·lícula i està ple de fotografies del Richard, fantàstic. Però,
el
sí,
Richard, eh? El ja li, ja li dius el Richard.
El Richard de tota la vida, casat amb una espanyola, encara hi ha esperances.
És veritat.
Clar, però saps què? Saps un destí de pel·lícula que vàrem estar amb el grup del padre Fermín, que
a veure,
va ser fantàstic perquè varen creuar un riu, un senyor...
Amb el padre Fermín inclòs?
Amb el padre Fermín inclòs, Marroc,
sí, el Marroc,
dintre del país del Marroc, a prop, relativament a prop de Marrakeix,
sí.
molt a prop de la ciutat de Ouarzazate. Ouarzazate hi ha un gran estudi de gravació de cinema. Brad Pitt, Angelina Jolie. Nosaltres vàrem dormir al mateix hotel que dormen aquestes grans estrelles de Hollywood.
Vas dormir al llit de Brad Pitt?
No, no. Però mira, sense Brad Pitt a mi el llit em dona igual, és un moble. En fi, Gladiator. El pare Fermín està escandalitzat ara.
No, hombre, no.
Clar, quin escàndol. Gladiator.
Fermín, això no és.
Gladiator gravat a Ed Ben Haddou, aquesta fortalesa meravellosa de Marroc, i Juego de Tronos, no podia faltar, Juego de Tronos. I saps què van gravar també a Marroc?
I Casablanca no estava per allà també? Casablanca?
No, Casablanca, bueno, va, no. Jo et confessaré la veritat. Quan anem a visitar Casablanca,
sí.
que és una ciutat que a mi m'agrada passar per Casablanca i visitar la mezquita, que
Mònica,
és una meravella...
Tu t'has trepitjat mig món, eh?
Ui, el que em queda. Espera, que ara agafarem carretilla,
vale.
El que em queda.
Vale.
A Casablanca hi ha un bar bastant glamurós, que diuen que reprodueix el bar de Casablanca.
Sí.
No es va gravar.
Toca l'altra vez, Sam.
Sempre no es quedarà a París, Rafa, oh, que ja. Encara no hem anat a París.
I Fermín, este puede ser el principio de una gran amistat.
Què et sembla?
Sí, el
Casablanca és un exemple de ciutat que no ha sortit a la pel·lícula, perquè es va... Ai, que maca aquesta música, és que em posaré a plorar.
Súbela, Paula.
Es va gravar a un estudi, però tothom, quan arribem a Casablanca, em pregunta, i la pel·lícula, on es va gravar? No, a l'estudi. Però saps el lloc més emblemàtic que els nostres viatgers, quan fem o fèiem amb el Club Més Amics, New York, al Nadal, sobretot... I, bueno, també a la meva filla Ruth li encanta.
Hombre, és que, clar, New York.
New York, New York. Tiffany's, la Quinta Avenida. Anar a veure l'escaparate de Tiffany's. El mateix escaparate que estava allí, tota parada, tota elegant de negre, Audrey Hepburn. I entra a Tiffany's i comprar un petit clauer de plata que a Barcelona costaria 10 euros i que a Tiffany's costa 100. Però és el record de tindre una coseta de Tiffany's amb aquesta capseta blava. Prometo que mai m'han regalat res, eh? O sigui, això és propaganda totalment...
No tens comissió?
No, desinteressada, absolutament.
Escolta, clar, és que si... A mi és que Nova York, tu ja ho saps, eh? Perquè
home,
ens coneixem
home,
una mica.
Home.
Nova York és com una mena de somni humit, perquè, clar, són tantes pel·lícules, Manhattan, Cazafantasmes, tot allà a Nova York...
És que t'anava a dir...
Allen, les de Woody Allen...
Les de Woody Allen, que són superclàssiques, però t'anava a dir Cazafantasmes, totes aquestes escenes a la biblioteca de Nova York,
sí.
perseguint els fantasmes, Fantasmas y Solo en Casa, este Hotel
a por
Plaza,
ella, Ray, a por ella.
Este Hotel Plaza, amb aquest glamour, també amb els nostres grups, entrem sempre
solo
amb discreció
en casa, solo en casa dos,
al hall de l'Hotel Plaza. I si tens la sort...
O sea, entreu com a veure'l.
O perdona, nosaltres, amb molta glamour, ens fem molts... No et diuen res a Nova York.
Tinc una pregunta que
ja
saps que tinc de vegades pensaments una mica... No sé com qualificar-los.
Perillosos. Quan mínim, perillosos.
El pare Fermín s'està mirant pensant, a estos dos què les passa
tinc
esta tarda?
Tinc un pensament... No, però jo, a mi em passa molt, que si ve la Mònica em revoluciono perillosament. Tu has estat a Nova York, padre Fermín?
Sí, vaig tenir una vegada amb ocasió de la trobada mundial de la joventut a Toronto.
A Toronto, vas estar a Toronto.
Amb els neocatecumenals, precisament.
Vaja. I va passar per Nova York.
Bona gent. Tarragona, Joaquín Avedruna, sí.
Santa Joaquina.
L'únic cada dia per a tres busos.
Cada dia confessava tres autocars seguits.
Oh, cada
per això
dia,
em sembla que Nova York
molt,
no... Tindràs,
molt,
tens que tornar a Nova
i si
York.
Són,
però quasi,
i si són quicorros tindries faena, perquè ahir hi ha
molta faena. Molta faena.
Escolta, doncs... és que, clar, la imatge, padre Fermín, cinquena avenida, és com impactant. Com impactant. Bueno, quina experiència. A mi m'agradaria trepitjar Nova York. És una d'aquestes coses.
Bueno, ho farem. Un dia ho farem. Agafarem a tota la teva família, a la meva família, a la gran família mercedària del padre Fermín, fem un autocar i anem a Nova York. És clar que sí.
I Ferran pot venir o què?
Home, i
tant. Tot l'equip pot venir. La Paula?
Perdona. Els primers...
Tens alguna cosa a fer o podem anar a Nova York?
Ràpidament la trobem.
Diu que avui, si vols avui.
Clar que sí. I si no ens arriba el pressupost per arribar a Nova York, perquè encara a Radio Estel estem fent inversions a les noves maquinàries i encara no arriba el pressupost,
podem
anar a Tunísia.
Tunísia.
I a Tunísia, al desert de Tunísia, podrem veure el que va quedar dels escenaris que van construir per gravar la Guerra de les Galàxies.
Star Wars.
Star Wars.
Tatooine.
És que tu ets tan internacional, Rafa. Star Wars. Exactament.
No és que sigui internacional, és que ara tothom li deia Star Wars.
És veritat.
Abans
era
la Guerra de les Galàxies, Fermín.
Clar que sí, clar que sí. És que aquí s'ha notat l'edat que tinc, però bueno.
I a Tunísia què? Aquells deserts, aquella sorra.
Home, i el gran anfiteatre del GEM, i Karawan, i la capital, i el Museu del Bardo.
L'Orens d'Aràbia està sonant.
Sí, senyor. Sí, senyor.
D'Àfrica.
No,
ahí está.
Memòries d'Àfrica. Jo tenia una granja en Àfrica.
I aquest Robert Redford, ai, quan li renta el cabell. És que jo crec que és una de les escenes més sensuals de la història del cinema.
Totalment d'acord.
Més sensuals.
Jo com estic calm, no...
Amb tu i jo, Fermín, amb tu i jo, Glenn Close, tindria
algun petit... Jules Brainer.
Sí, seria
una mica... Meryl Streep.
Amb un drap traient brillo. Sí,
és possible.
Hauries perdut molt la
pel·lícula. Ara parlant una mica en sèrio, perquè si no al final es fotran al carrer, una de les coses que va contribuir a que Kènia despegués com un gran destí turístic va ser aquesta pel·lícula, perquè va passar de ser un destí molt elitista a popularitzar-se safaris perquè moltes persones volien viure aquesta experiència africana. Clar, Robert Redford no el trobaven, però els paisatges meravellosos sí.
Viatges, destins i avui ens has esmentat a Brad Pitt,
sí?
Ens has esmentat a Robert Redford i ens has esmentat l'altre, Richard Gere.
A mi el meu preferit, Richard Gere.
Però la realitat és que tenim aquí al padre Fermín Delgado i a Rafa Sanahuja i aquesta...
Aquesta és la meva realitat.
La vida és així, amigos.
No desmereixem
res. Però jo no em queixo per res. Saps per què? Perquè más vale malo conocido que bueno por conocer.
Bé,
o sigui que jo em quedo amb vosaltres.
Bueno, parlant de viatges, una petita salutació a un amic meu que ja és al Perú. Tots els anys, al mes de novembre, va als barris pobres de Perú, el meu amic Carlos Rufas, que tots els anys, que quan va a Perú, me regala un vídeo com el brebaje de rana. Tots els anys ho colgo al Facebook i a la web de la Basílica perquè un any més vegin aquesta experiència.
Tu ja saps
que
m'agrada deixar-te preguntes en l'aire, tenim pendent lo de la carpa aquella de la Basílica.
Sí.
I ara afegirem, Mònica està plorant.
Ja, és igual, no, que es foten fora, no solament de Radio Estel, sinó de la Basílica també.
Hem de parlar de la carpa.
Don Juan José, sea usted comprensivo con nosotros, que somos buenos.
I del brebatge de
rana. Tots els sants, al novembre, demà, i serà colgat al Facebook.
Penjat, padre Fermín, penjat. Que aquestes classes de català ara no estan ben
aprofitades.
Calma, calma. Amics, hem d'acomiadar, tot i que ens ho hem passat molt bé en aquesta secció. Moltes gràcies. Cultura, diversió, rialles i destins de cinema. Amb Mònica Padrón.
Ens trobem en 15 dies i la setmana que ve a Dial Mercè.
Amb el Dial Mercè. Moltes gràcies. Petita pausa i lleva dins la pasta.
Bona nit.
Bona nit.
Escoltant, sentiràs.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
El Smart City World Expo.
Mobility World.
Tomorrow Mobility.
Amb Rafa Sanahuja.
I què parlarem? Per exemple, doncs parlarem dels cotxes voladors.
I altres persones que expliquen coses.
Llevat dins la pasta.
Dinou minuts i arribarem a les 9 de la nit. És el moment de llevar dins la pasta. Després una mica de la bogeria del T'espero lluny d'aquí, doncs ens relaxem i comencem amb aquesta tercera temporada d'aquest espai que ara forma part de la família de Camins. Recordeu, cada dimecres, quan faltin més o menys, com avui, 20 minuts per arribar a les 9 de la nit, aquí ens trobareu. I la persona que és la nostra guia experta del llevat és Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada, bona nit ja, que està fosc, eh?
Tens raó, aquí hem de fer un pensament, perquè no sé si el bona vesprada continua a estar vigent a aquestes alçades, però bueno, de moment l'utilitzarem. Benvinguda de nou a Camins, pels que ja ens segueixen i pels que ens acaben de conèixer. Recorda'm, si us plau, què és aquesta secció?
Doncs és un espai que portem endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. I a més, us volem recordar que els espais també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat.
Doncs vinga, ens hi posem. Parlem avui d'un tema preocupant, perquè el 1997 l'Oficina Europea d'Estadística va publicar per primera vegada les dades de sinistralitat laboral dels diferents països de la Unió Europea i s'ha anat constatant que l'estat espanyol es troba a la cua en matèria de seguretat i salut a la feina a causa dels seus alts índexs de sinistralitat. Què ens diuen aquestes dades, Àngela?
Doncs, per exemple, que els accidents de treball mortals han baixat ostensiblement els darrers 10 anys, però que darrerament s'han estabilitzat i no han continuat reduint-se. Així tenim que durant l'any 2020 va haver-hi 595 accidents laborals mortals al conjunt de l'estat espanyol, que són molts, 79 dels quals van ser a Catalunya. Per acostar-nos a aquesta important qüestió del dret a la seguretat i a la salut dels treballadors i de les treballadores, hem convidat en Sergio Morán Sepúlveda, secretari de Salut Laboral a la Federació de Construcció i Serveis de Comissions Obreres.
Doncs Sergio Morán, bona vesprada.
Molt bona nit.
I gràcies per acompanyar-nos també amb l'Àngela Rodríguez aquí uns minuts a Camins, al Llevat dins la pasta. El Sergio és un obrer laic, pare de família, delegat de prevenció i cristià d'esperit guassista. Sergio, explica als nostres oients, si us plau, què és i quines funcions té un delegat de prevenció. És una figura obligatòria en les empreses o qui la tria, qui la designa? Ens pots fer 5 cèntims?
5 cèntims. El delegat de prevenció, abans de tot, és un representant dels treballadors.
Sí.
És a dir, no estem parlant tant d'un tècnic de prevenció, encara que sí que és, evidentment, una persona que tindrà una certa formació bàsica en prevenció que li donarà l'empresa, però sobretot és un representant dels treballadors. És a dir, el delegat de prevenció és un dels representants dels treballadors escollits pels treballadors, com a la resta de representants, però que té unes funcions específiques en matèria de prevenció. En aquest sentit, no és tan parlada de si és una figura obligatòria, perquè el que és més aviat un dret dels treballadors a tenir aquests representants. Quines són les seves funcions? Les seves funcions van lligades a aquesta funció de representació al davant de l'empresa, amb qui entra, amb els representants de la direcció en aquest cas, entra en diàleg per tot el que és la promoció, el desenvolupament de la prevenció a l'empresa. Entenem que la prevenció és responsabilitat, perquè és qui decideix, en definitiva, però qui té l'obligació i la responsabilitat és l'empresari, però dins d'aquestes obligacions estan les de donar participació als treballadors. Per quina via? Per la dels seus representants. Què és aquesta participació? La participació pressuposa informar els treballadors, consultar-los i negociar amb ells la possible implantació de mesures, de planificació, de recursos i després el seguiment de tot això. Aquest és el paper del delegat de prevenció, que sempre no oblidem, és un representant dels treballadors.
Uh-huh. I, Sergio, què et va moure a dedicar-te a aquest àmbit de la prevenció?
Ser perquè t'ho van demanar? Com va ser?
Per ser escollit representant, has d'oferir-te i després es resulta escollit, no? Votat com a qualsevol altre tipus d'eleccions. En aquest cas, de totes maneres, el pas a delegat de prevenció requereix que dins del col·lectiu de representants tu t'ofereixis també per ser delegat de prevenció. Sí. En el meu cas, el tema de la prevenció, de la seguretat, la salut, inicialment no era un tema que em resultés especialment atractiu. A l'empresa on jo hi era, sobretot hi havia concentració, i de fet continua sent així en general en tots els sectors, en aquests àmbits de la prevenció més lligats a qüestions com molt tècniques, molt físiques, molt de higiene, de riscos químics, biològics, de seguretat. I no va ser fins uns anys després quan, fins i tot des del punt de vista legal, va agafar un impuls fort al que és l'àmbit dels riscos psicosocials, l'ergonomia i els riscos psicosocials. Aquest àmbit psicosocial, que és una mica especial dins del que és la prevenció, perquè fa atenció, posa l'atenció en qüestions de l'organització del treball, de les condicions de treball, que normalment és un àmbit molt reservat al propi empresari, és la possibilitat, és la porteta oberta que tenim a entrar als treballadors, a través dels seus representants, a parlar de qüestions com el ritme de treball, la càrrega de treball, la possibilitat de desenvolupament a la feina, el tema de la possibilitat d'iniciativa que tens, tota una sèrie d'aspectes que tenen a veure amb el que és l'organització del treball, però que la pròpia llei, perquè hi ha base científica al darrere, reconeix que pot generar uns riscos per a la salut molt importants. I, de fet, hi ha moltes dades que s'hi evidencien. I aquesta va ser una mica el focus, l'atracció que per mi va tenir la prevenció.
Creus que cada empresa hauria de tenir un delegat de prevenció? O que hi ha algunes tasques o treballs que no requereixen tant? Perquè, clar, tu ara parlaves de productes químics, clar, quan és una empresa de construcció o una fàbrica, segurament hi ha molts riscos que cal tenir presents. Però si és un treball d'oficina, podríem pensar, tal vegada no és tan important. O què? O sí? O cada cosa té la seva intríngulis.
Efectivament, cada activitat té els seus propis riscos, alguns més específics o més marcats, més accentuats, però precisament els riscos psicosocials sí que tenen un abast total, general. O sigui, tothom té una jornada, tothom té un tipus de contracte, per tant, una possible inestabilitat contractual o laboral, una possible perllongació de jornades, uns ritmes de treball més o menys accelerats, uns procediments a l'empresa que li permeten plantejar-se a lo millor la promoció o no, o la formació, necessitats de conciliar la vida laboral i familiar, el que es diu en terminologia lligada al tema dels psicosocials, la doble presència, és a dir, el fet de que moltes vegades has d'estar a la feina, sobretot les dones, es diu que tradicionalment han estat també amb aquesta doble presència a casa, en altres obligacions, tot això afecta a qualsevol tipus de feina, a banda d'altres riscos, no?
Exactament. Com diries que t'ha anat el procés com a delegat, o sigui, delegat primer d'una empresa concreta i després passar a aquesta visió integral de la prevenció? Com ha estat aquesta evolució?
La veritat és que el procés que jo vaig, el camí que vaig fer...
Puc preguntar-te què nassos hem vingut a jugar? De què era l'empresa teva, en un principi?
Jo estic en una empresa constructora, del sector de la construcció. El que passa és que des del moment en què també entro en contacte amb el sindicat i vaig ficant-me una mica més i col·laboro amb les estructures, sí. I des d'allà tinc l'oportunitat també de fer costat, d'aprendre i participar el que puc amb companys d'altres comitès del mateix sector i d'altres sectors, uh-huh. La teva visió també s'amplifica, no?
Sí, sí.
I en aquest sentit, una constant en tots els sectors, torno al que deia abans, és precisament tot això que fa referència a les condicions de treball, que d'altra banda també va molt lligat al que seria lluitar contra la precarietat. En definitiva, molts d'aquests aspectes tenen la seva materialització des del punt de vista del que són els riscos que pateixen els treballadors i treballadores en el que són les condicions precàries, com tots entenem la precarietat. No?
I Sergio, en general, penses que les empreses compleixen les normatives de prevenció de riscos laborals? Col·laboren o van a mínims? I, sobretot, el tema que estaves comentant ara, fent especial incidència també en els riscos psicosocials, que potser no són tan coneguts, no?
La paraula complir, compleixen... A mi alguna persona em va dir una vegada que complir... El cumplimiento és complir i mentir, no?
Sí.
I jo diria que moltes vegades creiem que complint ja s'està fent alguna cosa i a vegades és pitjor todavía perquè el que es fa és complir per no fer, no? O sigui... se'n va a l'oficialitat, al documentalisme, no? A l'acreditar, a tenir els papers que m'ofereixen la garantia jurídica, que és una terminologia que fan servir també les empreses. El que es busca és la seguretat jurídica, no? Tenir tot conforme a la llei. Però a lo millor resulta que en els teus propis centres de treball tens treballadors d'altra empresa els que prefereixes no atendre gaire, et basta amb tenir papers que acreditin que reben la formació, que el registre horari, per exemple, ara, que fan la jornada que han de fer i de més, i realment estan a lo millor fent un 50% més de jornada, ningú ha fet formació, encara que signi, fins i tot no cobren el que signen, encara que ho signin. És a dir, que si tenim els papers que acreditin en un moment donat enfront de qualsevol autoritat que vingui, una inspecció, que això funciona, ja estem tranquils. Sobretot des del punt de vista de riscos psicosocials. Altres riscos potser resulten més evidents, no? Si tu estàs veient una persona treballant en alçada que no porta l'arnès corresponent o manquen unes xarxes de... Això resulta molt més evident. Però el tema de la precarietat, que té a veure amb depressions, amb ansietat, amb tot això... es fa més difícil.
No, és que el Sergio es queda parat perquè aquí a la ràdio utilitzem molt els gestos, i clar, per comunicar-nos entre uns i altres...
No sabia si havia d'aturar-me o...
T'hagués dit, para, Sergio!
No
tinc miraments. Sergio, estem escoltant... Podem escoltar aquesta cançó un segon? La rialla del Sergio. I està fent el gest. Bravo, bien. Què et diu aquesta cançó a tu?
Tocam una mica també la part cristiana, espiritual i tal, no?
Sí.
Per a mi és una cançó que ve del món, pues això, de l'espiritualitat, per
quina,
mi,
quina
no?
Cançó és? Quina cançó és?
Fent camí dels Esquirols.
Perfecte.
Encara que l'han interpretat... Aquí no sé si són ells, si és la versió interpretada per ells o per altres, no? Però...
Sí que són, són ells.
Són ells. Parla de les dificultats de mantenir-se ferm en el compromís i de com en aquests moments de dubtes, de dificultat, d'indecisió, només has de mirar a altres que ja han fet camí com tu estàs intentant fer-lo ara i que són el motiu que t'esperona, que t'anima a continuar mirant endavant, no?
Uh-huh.
Des d'un punt de vista cristià, pues, podríem parlar també de l'esperit que ho envaeix tot, no? A ells, a nosaltres, i aquestes lluites que intentem fer o tenir per millorar les condicions de la gent que està en pitjors condicions, no?
Sergio Morán Sepúlveda, el secretari de Salut Laboral a la Federació de Construcció i Serveis de Comissions Obreres, moltes gràcies per la teva participació aquí en la nostra secció Llevatis la Pasta i a Camins. I molts ànims en la teva tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Reflexionem una mica.
Bona feina.
Com la terra és incerta, així sóc jo.
I ja sabeu que un dels nostres objectius aquí a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli, molt important. En quin fragment ens centrem avui, Àngela?
Doncs ho farem en la gran encíclica sobre el treball Laboren Exercens del papa Sant Joan Pau II, que diu al número 19. A més del salari, aquí entren en joc algunes altres prestacions socials que tenen per finalitat d'assegurar la vida i la salut dels treballadors i de la seva família. Es tracta del dret a la pensió, a l'assegurança de vellesa i en cas d'accidents relacionats amb la prestació laboral. Entre aquests drets cal tenir sempre present el dret a ambients de treball i a mètodes productius que no comportin perjudici a la salut física dels treballadors i no malmetin llur integritat moral.
Doncs aquí queda aquest text per reflexionar-hi. Moltes gràcies, Àngela. I abans d'acabar, encara un apunt per l'agenda. Vinga, quina cita cal tenir present per els propers dies, Àngela?
Aquest dissabte, 13 de novembre, tindrà lloc a Barcelona una manifestació en favor de les pensions, organitzada per la COESPE, la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions i la Marea Pensionista de Catalunya. Serà 11:15 del matí, sortirà de plaça Catalunya i anirà fins a la plaça de Sant Jaume.
Doncs fantàstic, hi queda aquest apunt. Fins aquí Lleva dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica camins@radioestel.cat. Moltes gràcies, Àngela, com sempre, un plaer fer ràdio amb tu.
Igualment.
Normal. Bueno, podries dir el contrari. I cadascú és lliure d'opinar.
M'he quedat pensativa, sí.
Ja, vés dubtar, eh? Bueno, jo estic content.
Un plaer,
t'esperem d'aquí una setmana que passa volant. Hora d'anar recollint. Dos minuts i mig i arribarem a les 9 de la nit, al punt de les 9 de la nit. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Quin ritme. Ara. No me ves, però jo et segueixo de vegades quan surts d'aquí. No, és broma. Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel, el nostre compte de Twitter. Els recordes quina era?
La pregunta era, quina és la millor pel·lícula de temàtica espiritual que s'ha filmat?
I la parròquia que ha dit, té gust o no té gust?
Amb el 21%, sí. Els 10 manaments.
21%, tercera sí. Posició. Què més?
Exacte. Amb el 29%, La missió.
La missió.
I amb el 36%, La guanyadora, La passió de Crist.
Aquí tenim a la gent que s'ha enganxat a Mel Gibson i la seva Mel Gibson i la seva visió de La passió de Crist. Gràcies, Maria José. Recordem que també ens podeu seguir a l'Instagram del programa Camins Estel. Animeu-vos, que allí també anem penjant continguts. Puja la música, Paula! Capítol 42 de Camins. Quin nombre més tonto, 42. Però bueno, és el que tenim, què hem de fer? Amb un home que no només és productor, sinó que és productiu i reproductor, si és que això té algun sentit, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'Informació Religiosa, la presidenta del Club de Fans de les Tortitas de Maíz de Sabores de Jordi Cruz, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat. Paula Moreno, al muntatge musical i les vies de so. Una salutació especial pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, que crec que és molta gent, o sigui que estem contents. És dijous, i ni us heu adonat, Ha passat la setmana i ni us heu adonat. Bé per vosaltres. I una molt especial pels qui ens seguiu en directe aquest tutti frutti de la ràdio. Us deixem ara amb Carla i Pere, Pere i Carla, els nostres paladins de la informació que viuen amb la il·lusió d'informar-vos, i molt bé que ho faran, i demà ens espera un nou capítol amb noves històries. Per tant, ho tornarem a fer. Farem... Maria José.
Camins, seguiu-nos! Fins demà!
I cuideu-vos! Bona nit!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.